Cracs.
Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara Ivetres Ràdio vos deixa amb Entèntol.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Tèntol número 1125. Heu de saber que avui fa 114 anys que se va produir una de les tragèdies nàutiques mundials més recordades de totes, l'enfonsament del Titanic. Bon dia, sí. Avui se commemoren 114 anys d'ençà de l'enfonsament del Titanic. Va ser a les 11:40 del vespre de l'any 1912 enmig de l'oceà Atlàntic, quan el transatlàntic Titanic va xocar amb un iceberg, enfonsant-se 2 hores i 45 minuts més tard. Un vaixell, tot sigui dit, amb un nom curiós, Titanic. I ja que en aquest programa parlam de paraules, recordam que els titans són un personatge mitològic grec, un personatge que eren immensos, eren gegants. D'aquí que emprem la paraula tità com a sinònim de gegant, o que d'un enfrontament entre rivals poderosos en diguem una lluita de titans. Que, per cert, li van posar aquest nom perquè era un vaixell efectivament enorme, gegant. A principi del segle XX, la naviliera White Star Line va decidir construir 3 transatlàntics que havien de ser els més grossos, ràpids i luxosos de tot el món. És per això que varen decidir batiar-los en noms inspirats en referents imponents de la mitologia grega. És a dir, que els hi valien posar de nom Olímpic, Titànic i Gigàntic. El nom d'aquest darrer, per cert, el van embatiar com a britànic després de l'enfonsament del Titanic. A partir d'aquí ja en coneixeu la història. El Titanic, que s'anunciava a la primeria com un vaixell insubmergible, va naufragar dia 14 d'abril, 4 dies més tard de la seva sortida inaugural, i en resultes d'allò només varen sobreviure 500 dels 2.200 passatgers que havien salpat d'Anglaterra en direcció a Nova York. Començam.
Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, un programa, com sempre, ja ho sabeu, que es ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Juc. I aquest transatlàntic que tenim aquí, Xisco Nadal, com estàs?
Molt bon dia.
Celestí Oliver, com va?
Bon dia, bé.
I Miquel Jun, com anam?
Bon dia, va bé.
Esperem que no naufragui, perquè el Titanic s'anunciava, era un poc publicitat enganosa, perquè quan el varen fer, varen dir que era el vaixell insubmergible, malauradament.
No li va sortir bé.
No va anar bé la cosa, també, perquè aquell iceberg era enorme, i no va topar per bon camí. En tot cas, avui recordàvem aquesta efemèride. Avui fa 114 anys d'aquell enfonsament del Titanic, tot i que fa tant de temps, encara el recordam i encara és en la memòria de moltíssimes de persones, també. Gràcies a aquella pel·lícula que se va fer, que va ser molt famosa, que ja la coneixeu, que té el mateix nom, Titanic. Dit això, i dit aquesta efemèride, avui un programa Titanic, com cada dia. Començant per tu, Celestí, què tenim?
Sí, jugarem a Tèntol, repassarem també el que ens deixa el dia d'avui i parlarem amb l'actor manacorí Toni Gomila, perquè avui, en doble sessió, a les 6 i a les 8, a la Capella del Santíssim de la Seu, recitarà el memorial de Setmana Santa del santanyiner Blai Bonet.
Vols venir a dir quatre paraules per explicar lo que és i significa la setmana de Pasco? Jo no m'ho vaig pensar ni un instant. Tot d'una, de cop sec, vaig dir sí. Miracle, però, significa exactament lo que signifiquen espectacles. Fets que se fan mirar. Fets que fan dir oh. La mentida és la més gran veritat del món.
Han fet un petit spoiler, del que se podrà escoltar avui a la Seu.
Un petit tast d'aquesta relectura dels fets narrats en l'Evangeli a través de la singular perspectiva, a través dels ulls, que caracteritza Blai Bonet. El text planteja interrogants en la tradicional narració dels fets i dona sentit a la Setmana Santa, tot revisant el relat històric, els plantejaments teològics i també els dilemes humans. Aquest acte, organitzat per la Fundació Mallorca Literària, com deia, se faran dues sessions, en principi només era a les 8 i per...
No, només era a les 6.
A les 6.
Sí?
Idò, només era a les 6 i han ampliat a les 8. Sí, perquè ha hagut moltes inscripcions.
Dius,
jo crec que s'ha avançat...
Sí,
era
a
les 8 i s'ha passat a...
I també era una a les 6.
Sí, se'n fa una prèvia.
Que bé anar a la Seu, que bé escoltar Toni Gomila, que bé escoltar Blai Bonet, aquest test sobre un de tants, memorial de Setmana Santa, avui en doble sessió, que no sé si queden entrades, Això a les 6
no
crec que ja no en quedaven.
En pla any Blai Bonet.
Exactament, efectivament, també és per això que s'ha fet aquesta relectura especial enguany a la Seu en aquesta capella. Però bé, avui és dimarts, també, i això vol dir que hem de brostejar en la història. Ho farem amb en Tomeu Canyelles i avui dedica la seva secció a un moment de la història.
Avui, 14 d'abril, es commemoren 95 anys des de la proclamació de la Segona República. Per tant, aprofitarem la secció per fer una breu repassada al voltant d'una data tan assenyalada per a la nostra història contemporània.
En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a rondarme como los nueve planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. Magia negra entre tus manos, mil caballos de...
I avui també, taula de redacció. Miquel, què comentarem?
Sí, avui començarem parlant de cartografia perquè el Consell de Mallorca ha formalitzat la compra d'una carta portolana, una carta nàutica, un mapa així de viatges, realitzada pel mallorquí Pere Rossell l'any 1447, una de les més importants de l'escola cartogràfica mallorquina.
I que ben aviat.
I la primera que va fer aquest cartògraf.
Exacte.
Molt important.
Sí. Aviat la podran tenir al Museu de Mallorca, crec que en
per juny,
juny.
Per juny se podrà visitar ja. També parlarem d'una Rosalia perquè la gira de Lutz continua i ahir va passar per casa seva, per Barcelona, i vos he aprofitat que uns amics meus hi eren per preparar una croniqueta d'aquest concert amb àudios que m'han enviat, així que després mos contaran un poc com va anar, com va ser tot. M'han destacat moltes coses d'aquest concert.
T'han fet enveja. Que...
Sí, podríem dir que sí.
Te pone
molta veig, no? La Rosalia no és l'artista que m'agrada més, tampoc.
Ah, no,
va bé, si pogués anar, hi aniria, cap problema.
I a més, ahir també hi va haver un moment molt especial durant el concert, perquè el teclista, en Llorenç Barceló, que és un poc empagueïdor, el va fer xerrar ahir.
Tampoc va xerrar massa.
No. I li va dir, vinga, Llorenç, explica'm com m'ho van conèixer tu i jo. I en Llorenç diu, bé, després ho escoltarem. M'ho van conèixer fa més de 10 anys en el taller de músics a Barcelona, quan estudiàvem, i de llavors ens ha tenit en relació, i efectivament, perquè en Llorenç continua sent el pianista de Rosalia també en els directes que fa en aquesta gira mundial, i hem demanat a en Llorenç si volia xerrar, però mos ha dit que no, perquè
és una cosa que m'han fet arribar els meus amics és que va xerrar tot el concert en català. Ho han volgut agrair perquè clar, no ho fan tots els artistes tampoc en això. I acabarem amb una notícia que no...
Bé, és catalana, ella.
Clar, però hi ha molts artistes catalans que no diuen ni una paraula.
I està bé perquè és d'un lloc que es diu Sant Esteve Sarrovires.
Sí.
Per tant, és un topònim amb article salat que sempre crida l'atenció amb això. Però bé, darrera notícia.
Sí, sí, amb una notícia que no m'ho va donar temps a comentar. Hi ha un reportatge del País que explica la manera de comunicar-se de la generació alfa, els nascuts entre 2010 i 2025, perquè no se telefonen ni s'envien mails.
Parlarem de generació, però també de fotografia, xiscom.
Així és, perquè a la tercera hora de programa, a partir de les 5, entrevistarem el fotògraf mallorquí Toni Amengual, que fins demà dimecres presentarà a la Casa Museu Can Marquès de Ciutat l'exposició Icona, ballant sobre un món en runes, una selecció de fotografies que va fer durant una residència a Roma l'any 2021. La mostra posa en relació la representació clàssica amb la representació contemporània i planteja la història de l'art com una mena de mecanisme de poder i control. Aquest projecte, allò que vol és establir un diàleg entre allò clàssic i allò contemporani i la Casa Museu de Can Marquès, tot plegat. L'exposició presenta un total de 31 peces, algunes de les quals ja les havia mostrat al Paris Photo o a Arco, però no s'havia vist el projecte abans en aquesta dimensió. Així que teniu demà perquè avui ja està tancat, per anar a Can Marquès a poder gaudir d'aquesta proposta.
I a partir de les 5 i mitja vendran les marines de Tèntol, avui. Na Marina Bernassa i na Marina Huguet parlaran de criar en comunitat.
Aquestes setmanes mos hem endinsat junts al món dels fills. Fills grans, petits, mitjans... Però no poden xerrar d'infància ni família sense xerrar de comunitat. Així que anem junts de la mà i anem a parlar de comunitat. A ja n'edam.
Hores de programa que ara comencen i en les quals, com sempre, teniu les línies obertes perquè hi podeu participar en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears. Quines? El 971 13 99 00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tèntol.
O bé, el correu electrònic.
O sorpresa.
Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
Molt bé, ja ho tenim tot a punt. Moltes gràcies, Xisco Miquel. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic, perquè avui, a les vies de so, i durant el primer mes, és a dir...
Mes sense.
La tindrem tot el mes, avui m'ho ha confirmat. Tindrem en amarga xifra aquesta primera hora.
I sap que passa de gust d'estar amb nosaltres. És que on estaria millor, en aquesta hora?
Clar que sí, moltes gràcies, Marga. Són les 3:21 i ara sí, ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, que ja són aquí, Celestí.
Sí, i Maria Lida, la rabiosa actualitat ens du a ballar i a parlar d'un poble i dels records, precisament d'aquesta població mallorquina. És el poble de Llumajor, i el llibre és Llumajor desaparegut.
En paraules de l'historiador Tomàs Vivot, que fa el pròleg del llibre Llumajor desaparegut, la història Llumajor ja està ben narrada, diu en paraules, però la història d'un poble, d'una comunitat, també es pot traçar a través de les imatges. I quines imatges, eh? És per això que Margalida Martín acaba de publicar aquest llibre Llumajor desaparegut. Una publicació que vol ser una finestra oberta al passat, una invitació a contemplar llocs que ja no hi són, i a redescobrir espais que, tot i persistir avui, ja no són com eren abans. A través d'aquest recorregut visual emergeix un Llumajor que ja no existeix, transformat tant la seva fesomia urbana com també la fesomia rural en els costums i festivitats que defineixen aquest poble, Llumajor.
Vaig entrar a la festa, l'anfitrió em va presentar els convidats. Vaig cridar vingut a començar de zero, vaig acomodar-me en un sofà. Des de la finestra es veia el pare com s'avorrien uns adolescents. Vaig pensar on dorm, què veurà quan es llevi, mentre desapareixíem lentament. Vaig
Cada una de les fotografies d'aquest llibre, Lluc Major desaparegut, significa un instant capturat d'un passat que ja no tornarà, però també és un context que es porta una valuosa informació per entendre d'allà d'on venim. Aquest volum aprofita la riquesa i la diversitat d'aquestes fotografies recollides, són imatges de Lluc Major, des de final del segle XIX i fins a la primeria dels anys 70 del segle XX, que constitueixen un patrimoni molt valuós, visual, de la història contemporània d'aquest municipi. Unes fotografies que conviden a retrocedir en el temps i descobrir com eren abans els carrers, les places i els indrets abans que el progrés n'alterés la fesomia i la identitat. I podreu reviure escenes quotidianes com treballadors de les fàbriques de sabates, llumajorers reunits en festes o celebracions populars, moments senzills però plens de vida que tot plegats configuren el relat col·lectiu d'aquest poble.
De Lluc Major, que en diré? Quina cosa retrauré? De la seva ampla encontrada, massa que li tenc vessada la meva...
Recordem que Lluc Major és el municipi més extens de les Illes Balears, és el més gros en extensió i pertany a la comarca del Migjorn de Mallorca. A banda de la ciutat de Lluc Major, el terme municipal també compta amb nuclis turístics importants com Cala Pi, Cala Blava o també Serenal. La patrona de Lluc Major és Santa Càndida i avui, per tant, podem descobrir aquesta vida, la de Lluc Major, la d'un temps a partir d'aquest llibre i de les seves fotografies.
I doncs, sí, Margalides, per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a Lluc Major desaparegut.
Així ho farem. Són les 3 i 26 minuts.
Tèntol.
I continuem i avançant en el programa, perquè avui tenim una pregunta del dia. La pregunta d'avui diu així. Avui que dedicam el programa en aquest llibre, Lluc Major desaparegut, que mostra la història del poble de Lluc Major a partir de fotografies del segle XIX i del segle XX, volem recordar una expressió, es quedar retratat, sinònim de quedar com un pedaç brut, també. Però la pregunta que volem fer-vos és, sabeu què volen dir exactament amb l'expressió quedar retratat?
Nígols en forma rares damunt terrats, damunt ses nostres cares de preocupats. Fotogrames dins el meu cor fan sensació de moviment real. Fotogrames de tu i jo en dies bons i dies que quin mal. I ara que sa pel·li està acabant, tot pareix tan important, sa veu del narrador recorda que l'amor és per sempre i un instant, tan, tan, per sempre i un instant, tan, tan, per sempre i un instant, tan, tan.
Idò, han quedat retratats. Què significa, Celestí, tenint introduccions?
Que han quedat sense dobbes,
arruïnats,
completament teixuts, sí. Que han quedat immòbils, aturats en sec, o que queden evidents ses faltes o els defectes de qualcú.
Quedar retratat, avui que parlem d'aquest llibre de fotografies, retratar també, abans de dir, crec que abans de dir sa foto, sa de retratos,
sí.
I retrataven a sa gent, retrataven en càmeres de retratar.
Exacte.
Tot ha canviat
molt.
No
en càmeres de fer fotos. Ara és el mòbil.
Tot plegat ha canviat molt, però sí que mos ha quedat aquesta expressió, que encara la deim i molt, que es queda retratat. Què significa? Per jugar amb nosaltres teniu dues opcions.
I doncs, sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o a través del 971-139-00. 971-139-00.
Què significa quedar retratat? Ara torna.
Per sempre i un instant, tant, tant. Per sempre i un instant, tant, tant. I jo que t'estim tant, per sempre i un instant.
nostres ràdios, patrimoni.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ja som en directe i qualcú mos ha telefonat perquè pot haver quedat retratat. Bon dia, amb qui parlam.
Bon dia, som en Jaume de Sella.
Jaume, com estàs?
Bastant bé.
Així m'agrada, content de tornar-te a escoltar.
No estic retratat,
no.
Però...
però saques.
Bueno, sí, podríem dir que... com un que mostra els peus. Podria ser una paraula similar o una expressió similar que és quan un queda... que no es queda hagin fet una foto en seu mòbil, sinó que mostra les seves mancances i a vegades escolta coses més.
Sí, perquè ara només volen mostrar allò en seu mòbil, sí, només posant la nostra millor cara.
Sí, no, ara... Jo crec que m'ho volen mostrar un poc massa.
Sí, també això també.
Mos poden fer servir que vulguem.
Entre poc i massa.
Aquell temps que les fotos se feien en rodet, antes de pitjar tantes vegades ho pensaves, enquadraves més i cercaves la profunditat i ho cercaves tot un poc i ara i n'hi ha 50 i engordam una, sí, que sí, ve bé.
No, allà hi havia sorpreses, o per bé o per malament.
Sí, a vegades t'endues dies que fa qualque cosa que no em feies compte i la trobaves darrere. I de vegades engafaves qualcuna que no volies, però l'engafada.
També és bo. Idò, Jaume, que bé, moltes gràcies per telefonar-nos. Avui hem recordat aquesta expressió que encara ara se diu, quan un ha quedat retratat perquè se li veuen els defectes.
Se li veuen els defectes i cot i virtut a vegades de un poc massa marcada.
Exacte. Gràcies, Jaume, fins una altra. Adéu, moltes gràcies. Efectivament, quedar retratat significa això, quedar evident les faltes, els defectes de qualcú. Ho han dit així un 80% dels nostres oients a Instagram. També diuen quedar immòbil, i és que és vera, perquè quedar retratat també pot ser quedar immòbil, perquè quan te retrataven...
Exacte.
No t'amaguis.
No t'amaguis, ben aturat.
No t'amaguis ni...
Quiet.
Res. Ni cuquis els ulls. Però bé, que també té aquest alt significat, retrat, que és aquesta expressió, i que també hi ha una altra manera que quan, per exemple, una persona és molt semblant a una altra, per exemple, sa mare és molt semblant a sa filla, diuen sa nina és un retrat de sa mare. Això també se diu molt.
Sí. Però bé.
Dit això, ara sí, tenim moltes ganes de conèixer el nostre convidat d'avui.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I per conèixer el nostre convidat d'avui, abans les farem passar pel nostre qüestionari electrònic per parlar avui d'aquest llibre i del poble de Llucmajor, el Llucmajor desaparegut.
trovi.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Bé, jo som Margalida Martín. Som de Llum Major. No m'importa de dies que res, supòs.
Ara,
no. Demana massa.
Qui més tenim?
Som un Colau Jaume i també som de Llum Major.
Encantat de saludar-te.
Quina alegria veure't.
Li volia preguntar de quina part del país és.
De Llumajor.
De Llumajor, de tota la vida.
De tota la vida.
Uh-huh. Clar, tu també.
També, Llumajoré.
Som parents? Som casats?
Sí, som casats. Fa 33 anys, quasi 34.
Sí. Nicolau, confirmat?
Sí, ho puc confirmar, sí.
Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
Jo vaig anar a les monges del Caridad de Llumajor, Nostra Senyora de Gràcia, i després a l'Institut de Llumajor.
Jo a l'escola pública.
Treballa pel govern o pel seu compte?
En aquell moment som pensionista, però tot la meva vida he estat funcionari municipal.
I jo, de moment, ni una cosa ni l'altra, estic una empresa.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Bé, per fer la meva feina necessit un ordinador i llibres.
I moltes ganes, i ja vas a presa.
I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
De futbol.
D'equip?
Si és de futbol, no m'interessa en absolut. O sigui que no tinc cap equip preferit. Me sap greu.
Una de les nostres grans discussions. No és ni mallorquinista.
Sí. No, no. Però Colau sí.
Claro.
Sí.
Ni del Llumajor.
En tot cas, que seria de l'Espanya.
Exacte.
En tot cas, seria de l'Espanya.
Això.
Com descriuries el que tu fas?
Bé, ja ho dic, en aquell moment, per desgràcia, som pensionista, però, bueno, el que faig, pues, el món de la fotografia m'agrada molt. Des de petita, a casa nostra els tenia negres, perquè sempre volia mirar fotos, àlbums, fotos, cartes de fotos, i en aquell moment, pues, el darrer que he fet de treballs és relacionat amb això que tant m'agrada. Recollir fotos antigues i fer feina damunt d'això.
I jo, com dic, el que necessito són moltes ganes. I estudiar, i fer números, i fer el que se pugui.
Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
Sí, ho podria ser més, però som feliç. Me conformo amb el que tenc i sé treure profit de moltes coses.
Nicolau?
Sí, se pot dir que sí.
Una actuació extraordinària. De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec, però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Adéu, que vagi bé.
Fins demà.
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.
I la us heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar a Margalida Marín i en Nicolau Jaume. Com estàu?
Bé.
Benvinguts. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres per haver sigut convidada.
Més a nosaltres, que nosaltres gràcies a vosaltres que heu vengut i que m'heu duit un llibre preciós que ha fet Margalida Marín, rimada, i que és sobre fotografies de llum major precioses, precioses, eh? Davant les estretes, Margalida.
Bueno, pues aquestes fotografies són totes de particulars, famílies i qualque institució. Vaig replegar aquestes fotos fa 20 anys, però que no, però sí. Jo abans havia fet el llibre de l'abans per la mateixa editorial F2. I bé, vaig replegar més de 3.000 fotos. Fer la selecció va ser difícil, molt difícil, perquè hi ha fotos realment precioses. No totes han pogut sortir. En el llibre de l'abans, quan hi era molt més extens, pues, hi cabien 900 fotos. En aquest 197, perquè aquest és un llibret més manejable, diguéssim.
I que és una col·lecció, no?
Sí.
Ja ha sortit a Palma.
Sí, a Mallorca s'ha fet a Palma, Inca, Manacor i Llumajor. Que és el mateix que es va fer en l'abans. I ara aquesta vegada crec que també fan a Menorca, crec que a Ciutadella. I a Catalunya s'ha fet pràcticament a tots els pobles d'allà.
És una edició fantàstica i també un recorregut pel poble de Llumajor a través de fotografies.
Exacte.
Antigues.
Sí.
Com les heu... Bé, ja mos heu dit com les heu aconseguit, però com els heu ajuntat i li heu donat un pot de coherència en el llibre?
Sí. Bé, doncs el primer és una tasca bastant difícil, perquè després de replegar-les, el que has de fer és classificar, ordenar, documentar-les i després fer la tria final per temes. En aquest cas, pues, mira, com era Llumajor abans, esquadrat, fora d'esquadrat.
Que és esquadrat, mama.
Sí, sí, sí.
A Llumajor no
és esquadrat i fora d'esquadrat. Esquadrat seria el centre primitiu de Llumajor, que és el que inclou entre, bé, els carrers, el convent, el carrer de l'Orient, molt d'en Balbet, conegut, el carrer Jaume II, carrer Major, carrer d'Esvall i plaça, quedaria dins aquell quadrat. Tot el més, clar, és posterior, la construcció, i és fora del quadrat.
No va estar mai emmurallat?
No.
Però sí que hi havia com aquest nucli més antic.
Sí, que és el quadrat.
Que és el quadrat.
Perquè realment forma un quadrat.
Exacte. Sí, perquè si Llumajor té una cosa, urbanísticament és que és molt quadrat.
Sí. I allò hi ha esquadrat i fora d'esquadrat.
I repassa un poc a través de la fotografia repassant història i déu-n'hi-do la importància econòmica industrial que tenia Llumajor i que se pot veure en aquest llibre.
Sí. Bé, Llumajor era un poble sabater. Hi va haver més de 40 fàbriques de sabates. En aquell moment no en tenim cap per darrere.
Però sempre se parla de Lloseta, d'Inca... I Llumajor tenia una indústria grossíssima.
Pràcticament a totes les cases qualcú feia feina a la fàbrica de sabates, com a Teedo, com el que fos. Les dones, si no feien feina a la fàbrica, feien feina de ribateres a casa seva. I bé.
Que un passat industrial important.
Sí, molt important.
I una cosa que en Colau li toca de prop és la música, perquè hi ha un capítol dedicat, perquè ja va venir una vegada en Colau, que ha fet aquest... Conteu, vas venir per musical d'en
de Pere de Songall. De Songall.
I ara també acompanya la teva dona avui,
sí.
I parlant d'aquest llibre que m'ha fet gràcia. Nicolau, conta-ho, que has dit que tu vas aprendre a cuinar, és el llibre de cuina.
Sí, no amb aquest, amb l'abans, que és el llibre molt més estès, clar, va replegar, ell ja t'ha dit 3.000, però crec que eren 3 vegades més de fotografies.
Se va passar moltes. Teníeu fotografies per tot.
Hores i hores seleccionant fotografies. Perquè, és que, a més, hi ha una feina de restauració brutal de fotografies, perquè hi havia fotos, l'original n'hi ha que pràcticament ni se veuen, i s'ha fet una feina de restauració digital brutal, han quedat fantàstiques. I se m'ha passat moltíssimes hores. I, clar, jo vaig aprendre a cuinar, per això jo dic que abans és un llibre bàsicament de cuina.
I da, mira, si te va anar bé. Sí, ara ets un bon cuiner.
Ara m'agrada cuinar.
Sí. Ho fa bé.
Gràcies,
molt
bé,
beníssim.
I da, eh? Heu guanyat tots aquí,
sí,
eh?
Sí.
I da, ben bé. I com dèiem, hi ha un apartat dedicat a la música, perquè la banda de música de Llumajor també té molta tradició.
La banda sempre ha estat una institució. De fet, hi havia més d'una banda.
I van arribar a conviure més d'una banda simultàniament.
Sí, sempre... això passa també a altres pobles.
I sempre hi ha hagut molta tradició en sa banda i sempre se l'ha respectada molt.
Clar, Llucmajor és un terme gros, ho dèiem, és el més extens de Mallorca, per tant, és una ciutat per nombre d'habitants, per la gent que hi viu, però també tot allò que hi ha més enllà del poble, que també surt un poquet retratat.
Surt un poquet, les urbanitzacions ja no hi surten, perquè en aquell moment no existien. Surt Serenal, que com era Serenal llavors? Que és idea que tenen molt de Llucmajores, però són els més majors, de com era Serenal i el que és ara, res a veure. Després, l'Estanyol també surt qualque fotografia, que és un, en principi un ocull de pescadors més petit, i Calapí.
I Calapí també, sí. Que és guapíssim.
Sí, que Calapí gairebé és el que crec que s'ha conservat millor.
Guapíssim, Calapí. Sí. I també tot un plegat de possessions, sí. Perquè sí, una cosa també té Llucmajor, és molt de passat agrícola.
Sí. Surten, bueno, nosaltres possessions més emblemàtiques, perquè ja dic que en aquell llibre no podia sortir tot. I bé, sí.
I les feines.
I les feines de fora vila, tomadors de meles, segadors...
Llaurar...
Sí.
Un poquet també, una espipallada de tot.
Exacte.
Clar, Llucmajor també té una cosa molt interessant i és que, crec, no sé si és l'església més alta de Mallorca, que mos ho diràs tu.
Sí, crec que sí. És sí, com una catedral.
Després de la Seu, és la més alta.
Després de la Seu.
La catedral del Migjorn.
Sí, la catedral del Migjorn. Si bé se veu d'en fora.
Sí.
I és molt grossa.
És molt grossa.
L'església grossa també... dona a entendre la importància que tenia aleshores el poble.
Sí, crec que sí. Sí, que realment està inacabada, perquè havia tenir dos campanars i va acabar amb un. Però sí, crec que volien que sapiguessin que Llucmajor era un poble important.
Perquè tu vas estudiar Història a Barcelona... Sí. I després també has dedicat tota la teva vida en el poble de Llucmajor, a l'arxiu...
Sí, l'arxiu, tècnica de cultura... I sí, sempre he fet feina a Llucmajor.
Per tant, coneixes bé...
Crec que sí.
Jo crec que també. Si història i tot.
Sí, si història, si idiosincràcia, Llucmajor era, tot. Crec.
Sí,
no ho sé tot,
segur.
Però...
I que deies això, que tenia aquest passat industrial i, per tant, hi havia molta vida en els carrers...
Hi havia molta vida. La gent encara recorda quan a les 12 tocaven les sirenes... el que dèiem, el passeig, en altres carrer Bisbe de Xiquet, estava ple d'homes i dones en bicicleta a tope, les dones per acabar d'anar a fer dinar a casa seva, perquè les dues havien de tornar. Els homes, qualcun s'havia aturat pintura en el cafè a plaça, una cosa tan ràpida, veure qualque cosa, però si no, el carrer anava ple de gent. Ara tot això s'ha acabat.
Sí, hi ha manco vida.
De gent n'hi ha.
Bueno, gent n'hi ha. Però també molta gent, jo sempre ho dic, va fer gràcia una vegada una dona ve que me va dir vas a un funeral, coneixes tothom, vas a Mercadona, no coneixes ningú. I realment és així, perquè hi ha molt de nouvinguts, també.
Què és allò que trobes a faltar més de Llucmajor? Si haguessis de dir una cosa.
Sí. No ho sé. Un pot de vida... Un cine, per exemple.
Un cine.
Però ara han de restaurar el teatre.
Sí.
Recreatiu.
Però... Sí, recreatiu, però no serà cine, ja. I és que aquell llibre surt, en aquell moment va arribar a 4 cines, Llucmajor.
Clar, tenia vida.
Tenia vida. Hi havia, el que dèiem a part de la banda, això, hi havia moltes orquestres de ball.
També.
Moltes festes, tant religioses, com festes que la gent s'ho passava bé. La gent li agraven els toros, Llucmajor.
I teníeu plaça de toros?
No havia plaça de toros, no. Però havies velòdroms i, si no, una plaça improvisada a lo que són les escoles Jaume III ara, se tancava i allà se feien toros i la gent era molt aficionada, encara que supos que ara hi ha gent que diria no, però sí, la gent li donen els toros. De fet, aquí hi ha tota una sèrie de fotografies que ho expliquen. La gent també, bueno, anant al ball i tot això... I insistiu, el que més desitjava la gent, però no, és Serenal.
No, prop de la mà.
Clar. Sí, sí. I qualque festa, que ara ja no s'usa, festes del Cosso Blanc, qualque gent, anaven tot de blanc, amb cotxos engalanats, tot de blanc, amb flors,
I per quan se fa aquesta festa?
Per Santa Càndida.
Per la patrona.
Ara hi ha festes joves.
Sí.
S'estrucada.
S'estrucada, exacte. Molt diferent del que se feia abans.
Però
bueno, té molt d'èxit.
Clar, per aquesta neofest.
Sí, tot canvia. Sí.
Sí. També serà el d'esport, com de bicicletes...
Exacte.
Sí, és que és curiós, el que ha dit, hi havia tres velòdrons allò millor.
Tres velòdrons?
Ja ho anava a demanar. I on eren?
Sí.
Perquè hi ha un que encara queden restes.
Sí. O sigui, fora del poble, bueno, voltant del poble, diguéssim, un crec que passat el que ara és el quarter de la policia municipal, o sigui...
L'escorxador.
I l'altre estava pel carrer Ramon Llull, crec.
La placeta d'Espins.
Sí, passat la placeta d'Espins cap a...
Que també teniu fotografies, per tant...
Sí.
En aquell Lluc Major desaparegut hi trobareu tota aquesta història del Lluc Major que avui parlam amb Margalida Marín i també amb en Nicolau.
Pensar i contestar, tot és començar.
Margalida Martina, perdoneu que no ho he escrit bé i ara ho he corregit. Com deia Margalida, Nicolau, ara tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble, en Llucmajor, d'acord?
Vinga, Margalida, sí. 30 segons per enumerar noms de comerços, fàbriques, indústria desapareguda de Llucmajor.
Can Claret. Can Pola.
Què era Can Claret? Era?
Fàbrica Sabates. Can Pola també fàbrica Sabates. Les indústries, un comerç. Impremta moderna, fa poc ha desprescut. Cine Mataró, el Teatre Mataró. Can Campins, que era una tenda de roba. Can Meco, també una tenda de roba. La fàbrica de Can Ripoll,
de
Palo, begudes alcohòliques.
Sí. Ja s'ha acabat el
temps.
Molt bé. Però sí, també surten retratats aquí, s'impremta preciosa.
Sí.
Aquesta botiga de roba que deies que també que tenia un mostrador fantàstic.
Sí.
I tot aquest calçat, aquesta fàbrica de sabates que hi havia també a Llucmajor. Molt bé, Margalida, ara li toca a Nicolau. Nicolau, que te tocarà tu.
Vinga, posant carrac en marxa, noms de llocs de Llucmajor que apareixen en aquest llibre, Llucmajor desaparegut.
Que apareixen
sí.
i que existeixen a l'Índia.
Sí.
O no.
Bé, la plaça, abans i després de la reforma, l'estació d'Estren, que era preciosa i va desaparèixer, la Beuridor Rodona, Llevedossos, el passeig de Llamo III, moltíssims de llots, hi ha moltes... No sé, moltes d'aquestes tendes i fàbriques que ara no m'han anat a Margalida, que segueixen existint les infraestructures de moltes fàbriques encara, que s'ha convertit en moltes coses.
Fantàstic. Molt bé, Nicolau. Aquesta ha estat la primera prova per enquilentir un poc. Ara en tenim una altra, i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Molt bé, Margalida, Nicolau, ara tenim dues preguntes per home relacionades amb Llucmajor, el vostre poble. Margalida, començant per tu, d'acord? Començant per l'escut de Llucmajor.
Sí.
L'escut de Llucmajor surt representat una mà que agafa una torxa encesa, d'acord? Però la pregunta és, sap per què és aquesta manera es representa el poble de Llucmajor amb aquest llum?
Sí, realment, Llucmajor ve del llatí Lucus Luci, que significa bosc sagrat. Però, clar, a Llucmajor ell mateix no deim Llucmajor, deim Llucmajor. I aquest llum se va interpretar com si fos una torxa.
Llucmajor.
Llucmajor,
clar.
Que això passa molt d'escut. Sí. No només passa
allò. No.
Amb una cota i
també
arreu.
És curiós, aquestes etimologies populars que queden i arrelen, com és el cas de Llucmajor, que Llucmajor, com des Llucmajor, per això aquesta torxa encesa, que és escut, però que com de bé des és un topònim molt més antic.
Sí.
Perquè dona llum, ets llum més
gràcia. Sí, sí.
Així és, que si el gaire que era el bosc...
El bosc.
El bosc, el llum major...
Bosc sagrat.
El bosc sagrat.
No sé de per què, però és el bosc sagrat.
El gaire s'escut és un castell, ve de Castellits.
Sí, sí.
No sé si també és un...
Ventura, sí.
Aquesta evidència, aquesta relació...
Sí, Santanyí també tenen un...
Santanyí...
Exacte, tens
sí, una nena.
Que bé.
I bunyols, són bunyols.
Sí, i campos, un os.
Exacte. Sí. Curiós, això, podem fer un dia un programa d'escuts. Segona pregunta. Als anys 50, abans que les neveres elèctriques arribassin a les cases, era normal trobar pels carrers del poble repartidor de gel amb un carro que transportava grans blocs de gel des de la fàbrica de Llucmajor del carrer Bisbe Roig fins a cases particulars, sí. Que això ho dius tu en aquell
llibre. Sí, sí.
Hi havia això, la persona encarregada sí. d'un gel.
Sí, un gel... i compraven la gent les cases particulars, peces, bé, i suposo que els bars, més grossa quantitat, unes peces de gel, i ho posaven dins aquella gelareta, i allà mantenien les cases fresques.
Però l'any 1924, en Llorenç Clafullana, de Camp Boleno, va fundar l'empresa Clar de Transport Públic, que cobria la línia Palma-Santanyí-Calonge.
Sí, exacte.
Aquesta línia. Les comunicacions i el transport han evolucionat molt de llavors ençà. Però te volem demanar, manca ni deu, l'autobús interurbà.
El camión.
El camión.
El camión.
Correcte.
Sí.
No em porta atenció, tampoc.
No.
Seré el camión.
El camión i... sí.
I he vist aquí que teniu un camión espectacular.
Sí.
Era un Chevrolet.
Sí, sí. En van tenir molts, la família, clar, de Camp Boleno, en van tenir bastants. Però vaja, era una bona flota en aquell moment.
Sí. I feia estressar Palma, Santanyí-Calonge, sí. Però passava per Llucmajor.
Sí, sí. A més, partia, la sortida la tenia des de llocs... Bé, suposo que la va tenir altres llocs i a plaça també. Jo, de molt nina, record... sortia del lloc sagrat, o sigui, el que era davant l'iglesi, sortia d'allà, el camión. Me fa gràcia perquè, bé, se van amb un pare de descendent i d'allò on vas li diuen
s'exclusiva.
S'exclusiva.
Sí, s'exclusiva.
És que té molt d'anants, eh? Sí. Si ho tinc apuntat aquí, autobús en línia, camiona, exclusiva, cotxe de passatge, correu, depèn de...
Sí, i d'allò major és camión.
Camión, molt bé. Nicolau, les preguntes per tu. Primera pregunta. Un dels orgues més importants de Mallorca és l'orgue de l'Iglésia de Sant Miquel, que es troba a l'Iglésia Parroquial de Sant Miquel de Llucmajor, l'orgue. L'instrument està situat damunt el portal lateral a la dreta de l'Iglésia d'ençà de l'any 1912, perquè fou traslladat d'una altra iglésia. I la pregunta és, de quina iglésia fou traslladat aquest orgue de l'Iglésia de Llucmajor? Amem?
Tenim dues opcions, eh? Sí. De l'Iglésia de Sant Francesc de Palma o de l'Iglésia de Santa Eulària de Palma.
De bon el van endur.
Pues tiraré sort, perquè no ho sé, Santa Eulària.
Santa Eulària.
I d'has triat, eh?
I sí, l'heu sentit tocar mai a l'orgue?
Sí,
sí. I me fa gràcia, perquè els editorial F2, que ara no vengui a compte de res, coneixia Llucmajor perquè havia estat restaurador de l'orgue de Llucmajor.
Mira, quina coincidència. Sí.
Català, però...
Sí, és català, eh?
És català. És
tot i era restaurador.
Sí, sí. Sí.
És que sabeu que és molt important aquesta orgue sí, que teniu en Llucmajor. Sí. A l'Iglésia de Sant Miquel.
Sí, exacte. Sí, ja que quan ho has fet la pregunta he pensat, no ho sabia, però he dit el seu Sant Eulari, perquè Sant Francesc s'ho hagués transportat en el convent de Sant Bonaventura dels franciscans. Sí, però el seu franciscà i he pensat que és el Sant Eulari.
I sona molt, el fan sonar molt,
sí,
l'orgue.
Sí, bastant. Bastant. Home, els dies de festa i d'ofici, això sobretot. Però a vegades, tant en quant, en Tofa el Barros, que ara és organista, fa qualque concert.
També. Molt bé. Ara una pregunta ben curiosa que també surt en el llibre. Sotel Universo apareix. Se va inaugurar a Llucmajor l'any 1916. Localitat que destacava per la seva empenta comercial i industrial. El propietari era en Joan Clà i el promotor en Eduard Sureda. I tota la població celebrava aquella feta de tenir un hotel l'any 1916 a Llucmajor. Assistiren a l'acte les autoritats i contemplaven les instal·lacions d'aquell edifici que tenia menjador, dormitoris i tres plantes de pisos. Però sabeu quantes habitacions tenia l'hotel Universo de Llucmajor?
En tenia 55 o en tenia 14?
Jo diria 14.
Sí.
La resposta era per allò.
Perdona.
Ai,
i aquesta la sabia.
Aquesta
la sabia. Efectivament, que ja surten en llibre, tret del teu llibre. Sí. 14 habitacions. Quin hotelasso.
Sí, sí. I avui en dia hi ha coses de dins que se mantenen, més o menys. Som vivendes, bueno, som del mateix propietari, som vivendes particulars, però ja han fet obra i això, però sí, hi havia com...
I dius en el llibre que era sobretot per representant de sabates,
sabates clar,
que quedaven a dormir.
Sí, és que Llum Major va començar a haver-hi l'hotel Espanya, també, i després altres pensions, i per això que els representants de sabates quedaven a dormir.
I de tot aquest passat de Llum Major i molt més el trobareu en aquest llibre, Llum Major desaparegut. Margalida Martín, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. A vosaltres.
Nicolau, ja, moltes gràcies. Gràcies per tornar.
Gràcies a vosaltres.
I això és que vostre, un valor.
Ja, i moltíssimes gràcies per ser convidada.
Faltaria. Gràcies. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.